El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquest cap de setmana entrarem de ple en l'últim dissabte i diumenge d'octubre, i això està vinculat directament amb el canvi d'hora. I és que la matinada de diumenge entrarem de ple a l'horari d'hivern. Això vol dir que tocaran d'endarrerir els rellotges i que quan siguin les 3 de la matinada tornaran a ser les 2. Així acabarem dormint una hora més. Tot plegat a les portes, que la Unió Europea acabi decidint definitivament què fem al canvi d'horari. Ho repassem en un reportatge en veu de la Júlia Ramon.
Fa molts anys que expliquem que el canvi d'hora d'hivern i d'estiu és a les portes de ser l'últim. De fet, la Unió Europea va decidir que el darrer canvi d'hora tindria lloc el 2021, però finalment les conseqüències de la pandèmia van endarrerir la decisió. Al juny d'aquest any hi ha d'haver noves eleccions al Parlament Europeu i poden obrir les portes a prendre una decisió en ferm sobre aquesta qüestió. Així ho considera, si més no, Ariadna Güell, que és la coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, que estudia les conseqüències de la gestió del temps i dels canvis d'hora.
Ara mateix no hi ha una data posada a fi del canvi d'hora, però tenim una oportunitat amb les eleccions europees d'aquest proper 2024 per tal que el Parlament Europeu torni a posar una data límit que havia fixat inicialment en el 2021 perquè els estats membres acabin amb el canvi d'hora.
En aquest sentit, Diego Redolar, investigador en neurociència i professor de la UOC, destaca la feina que s'ha fet des de diferents àmbits, com la Barcelona Time Use Initiative, per estudiar la fi d'aquest canvi d'hora.
Hi ha molta feina feta, el que passa és que també s'han d'aglutinar les diferents perspectives, perquè el que potser és bo des de l'àmbit biològic no és tan bo des de l'àmbit socioeconòmic. I per això és una mica s'està buscant aquest equilibri entre les diferents perspectives. Quan ja tinguem això, jo crec que serà el moment de decidir si es canvia al final o ho mantenim estable.
El canvi d'hora és una mesura que es va posar en marxa durant la Primera Guerra Mundial i es va posar en marxa per estalviar carbó fent que es fes de dia abans i reduir les hores d'escalfar el dia. Tot i això, es van estenent i s'aplica a gran part dels països del món des de la crisi del petroli de l'any 1971. Amb el pas dels anys, l'argument sobre l'estalvi energètic ha anat perdent pistonada i fins i tot, segons Güell, tindria conseqüències econòmiques.
També s'ha calculat que el no viure en la zona horària que toca pot arribar a suposar una pèrdua d'un 1,2% del PIB per la falta de productivitat, el no estar doncs, suficientment descansats. I finalment, l'argument de l'energia, que era un argument clàssic per canviar l'hora, els estudis que tenim apunten a que o bé no hi ha cap diferència en l'estalvi energètic o bé fins i tot en alguns casos podem estar gastant de més perquè, per exemple, al continuar l'activitat quan ja es fa fosc doncs hem de posar la calefacció abans, obrir els llums, etc.
I també té afectacions en la salut de tots plegats. Això és el que diu el comitè i els experts consultats per la Barcelona Time Use.
Estar fora del fus horari que ens toca té en primer lloc conseqüències per la salut, ja que fa que ens llevem sense claror una part important de l'any i que tinguem molta claror per anar a dormir una altra part de l'any. Això ens desalinea els nostres ritmes interns i això està lligat doncs, a problemes com malalties cardiovasculars, trastorns mentals, diabetis, sobrepès, entre altres afectacions. I a més aquestes afectacions.
Però el neurocientífic de la UOC, Diego Redolar, assenyala que no tots els canvis d'horari tenen el mateix efecte en nosaltres, sinó que la modificació que arriba a l'estiu té més incidència en el cos humà.
Ens afecta més el canvi d'estiu. Per què? Perquè el canvi d'estiu hi ha més llum i això ens fa que retrasem l'hora d'anar a dormir. És a dir, el nostre cervell fa servir diferents estímuls de cara a sincronitzar els nostres ritmes circadians. I dintre d'aquests estímuls, la llum és un estímul crític. Hi ha un nucli al cervell que es diu nucli supraquiasmàtic que rep informació directament de la retina. Per tant, si s'allarga el dia, el que tenim és que hi ha informació contradictòria de que és hora d'estar despert quan en realitat és hora d'anar a dormir. I això d'alguna manera ens dificulta el que és l'organització dels nostres ritmes circadians.
De fet, l'estat espanyol i Catalunya tenen una particularitat important pel que fa a l'horari en què vivim. I és que cal tenir en compte que durant el franquisme es va decidir situar l'horari de l'estat en el mateix fus horari que els aliats del dictador que eren Itàlia i Alemanya. Ara, el grup de la Barcelona Time Use Initiative ha estudiat que no només caldria deixar de fer el canvi horari, sinó que, a més, caldria fer una altra modificació, tal com detalla ell.
Els experts amb els que hem escrit a la proposta de zones horàries per a la Unió Europea coincideixen en que el fus horari en el que hauríem d'estar és el que es correspon a l'hora solar, aquell en què a les 12 del migdia el sol està en el punt més alt. Pel cas de Catalunya, això implicaria estar en l'hora de Londres, per tant, una hora menys que l'actual hora d'hivern.
Per tant, per situar-nos al fus horari que ens pertocaria, diumenge hauríem d'endarrerir el rellotge des de les 3 de la matinada fins a la 1. I així ens col·locaríem a l'hora solar que ens correspondria.
El cafè de la ràdio.